Radio Vinila.
¿Eres tonto o algo parecido?
Mamá dice que tonto es el que hace tonterías.
Yo estaba paseando por el Sena con unos lagrimones que te pasas y pensé de verdad en que a lo mejor sería bueno desaparecer. No, hay momentos en la vida que dices, pues es que ¿para qué estoy en este mundo? Pero afortunadamente tengo una hija de 14 años maravillosa que no voy a dejar, ni voy a dejar que me hunda nadie por nada. Y luego, sobre todo, que vi el agua del Sena y dije... porque lo mismo, te tiras ahí el frío que tiene que hacer hasta que mueras, el frío que vas a pasar. Y luego después, encima, si te ahogas y te rescatan, que eso es lo peor, y te rescatan y estás con la bacteria esa que tenía la banda,
sí,
del tema durante toda la vida y encima siendo rescatada. O sea, no solamente dije, ¿para qué? Hubo gente que quiso destrozar esta película y obviamente para destrozar esta película también tenían que destrozarme a mí, ¿no? Entonces digo que se juntó el hambre con las ganas de comer porque se juntaron esas personas transfóbicas, esas personas de ultraderecha que no nos pueden ni ver a las personas trans. Se habla de unos temas en la película de libertad y de cambios que tampoco soportan. Y dije, joder, ¿cómo entiendo, ¿no?, lo que podría haber pasado con esta persona para que la crucificaran, ¿no? Y yo me sentí un poco en ese momento en el que daba igual las interpretaciones. Entonces empiezas a entender muchas cosas del ser humano, de cómo se dan las vueltas, se desvirtúan las cosas, ha dicho no sé qué, pero sí, pero esto significa no sé cuántos. Yo os voy a decir quién era la favorita para mí para ganar el Oscar. ¿Quieres saberlo?
Sí.
Yo.
Ya está bien la tontería, hombre.
Senyores i senyors, amb vostès el que faltava, amb l'Àlex Santamaría, millor locutor del món, jo. I Pep Vergés, en guardo l'opinió, tu.
Sí, jo.
Tu.
És a dir, bon dia i també t'he de dir bona nit.
Bona nit. Bona nit.
Bona nit. Tinc més son...
estratosfèrica.
Sí, bueno, una nit.
Ah, això vol dir que vas perdre la nit, vinga,
fer l'amor.
Ho farem tota la nit, nyaca, 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 triqui, triqui.
A les 10 ja era al llit. No, imagina si nyaca, nyaca, triqui, triqui.
A les 10 de la nit.
A les 10 ja era al llit.
Què fèieu? Sopar. Jo sopava a les 10 de la nit.
Bueno, mira, perquè tu sopes tard, jo sopo més d'hora.
Sí, sí, això que procurem, però al final juntar totes les voluntats i tota la gent costa una mica.
Reconec que el meu és més fàcil, perquè la meva mare, quan arribo...
Pim-pam.
Ja està al llit, a les 9,
sí,
9 i alguna cosa, la meva mare està al llit.
I què et deixa, el sopar...
No, me'l faig jo.
El tòper? Sí, ja, ara veurem. Ahir què vas sopar? Va, vinga, atenció.
Ahir vaig sopar un foie.
Un foie, que ja t'havia deixat preparadet a la nevera la mama, no? Ah, o tu vas anar a comprar el foie.
Sí, home, vaig anar jo.
Ah, ja.
A foies, sí. Foies Martínez.
Foies la cabanya, sí.
I foies la piara. Sí.
És que vols desguaces la cabanya, però un foie. Vale.
I aleshores després va un trosset de formatge... que vaig pensar, aquest no se'l menjarà ningú, s'assecarà i més val que me'l mengi.
Vas fer un gran servei.
Sí, perquè s'hauria quedat allà, sí, i jo no tiro res.
Bueno, doncs
ja està, amb dos llesques de pa...
I avall, hombre, un hombre hecho a sí mismo.
No, però jo per sopar només prenc això. Mm-hmm. Una mica pernil, a vegades...
Unes viandes senzilles, una cosa...
Sí.
Foada...
No, va, foà, me la compra la meva mare, tio. Jo...
Ara, bueno, o sigui... En realitat el sopar estava allà preparat, vas treure el plat de la nevera,
jo veig coses a vegades que la meva mare no veu.
Ah, exacte.
No la critico, però això que fan els que envasen aliments, que és posar la data caducitat lo més petita que pugui, en un lloc que no es vegi.
Vas tenir feina de d'anar a buscar
les ulleres. Que jo crec que s'hauria de posar en gran i en mig.
Exacte. Pum pam.
I a sota també, una vegada obert, quants dies?
Bueno, una vegada obert, hi ha aquella màxima de que qualsevol menja una vegada oberta 3 dies a la nevera i s'ha acabat. Màxim.
Mira, màxim. L'altre dia estava prenent un embotit.
Mm. No, bueno, embotit és diferent.
De porc.
L'embotit...
No, de porc.
Si està ben allò, ben embolicadet i tal, dura una mica més, home.
Cap de jabalí.
Tu no t'estàs per menys, que el van caçar aquí el
Sant Martí. No, i vaig llegir. Una vegada obert, consumint 48 hores.
Home, doncs això. Bueno, dos i així dies, compres més.
Dos dies. No, jo tinc un amic meu que va comprar, o sigui, compra pernil, i màxim dos dies o tres i torna a comprar.
Bueno, està bé, sí, home, clar.
Si no es fa malbé.
Sí, està bé, està bé.
I no ens n'adonem.
Està bé.
No ens n'adonem perquè la data de caducitat, ja et dic, no t'hi fixes una vegada obert. Tu creus que un embotit pues, dura la tira i com un cap de jabalí, tot dura la tira, però no.
No, no, has de comprar ni que sigui petites quantitats i anar a la xarcuteria més sovint. Ja està, i no allò envasats al buit que no saps d'on ven... Perdó, envasats al buit, vull dir que de línia de... que no saps d'on... A la xarcuteria, nen. Escolta, posa'm el pernilet aquell, un de bo. I et poses un de bo, té, pum, llavors et treuen aquell taco de pernil i te'l tallen així, xin, 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 xin...
Jo no sóc molt amant de pernil.
Te'l posen, bueno, pernil.
A veure, no vull dir que no m'agradi, m'agrada moltíssim. M'agrada moltíssim, però moltíssim, però...
No em menges gaire.
No. Mira, m'han regalat un pernil, bastant igual que un que tenies tu a casa.
Ah, bueno, un de salat. Bueno, salat,
I,
sí.
I es va... Sí. Se l'ha acabat. La meva mare, jo no n'he pres pràcticament. Que he pres dos trossos.
Vinga, i ella anava fent, que se'l anava tallant o va anar a la xarcuteria?
La meva mare és que podria participar en una pel·lícula d'aquestes supervivientes.
Sí.
Perquè la canya se'l anava tallant ella.
Ah, home, clar. Pues home. I tu no li vas tallar uns quants talls, home, tu que ets un tio fort.
No, si li agrada a ella.
A ella.
Li agrada i llavors se'l va picant i...
Home, jo el que faig és... Mira, tinc 10 minuts, tu agafes el jamonero, el cuchillo jamonero, i te poses tot allà, perquè, clar, la parafernàlia és allò, el tens tapadet, el tens tot, amb el sac aquell de tela, tal, llavors s'ha de desembolicar, s'ha de treure... Jo li poso una mica de paper d'aquest de celofan, saps? Perquè que s'enganxa bé i com a mínim protegeix bé, i això no sé si ho faig bé o no, però vaja... I llavors vaig amb el jamonero. Clar, evidentment, la meva destresa de tallar el pernil no és molt contrastada, però si surt un taquet una mica més gruixut del compte, me'l tallo més fin, més tic-tic-tic-tic, i me'l menjo jo.
Jo, el que passa és que... No, és a dir, veure el pernil ja em fa mal de tallar-lo.
Veus?
Punt número 1.
O sigui, t'ho fa la teva mare, vaja.
No, i perquè... No, aquest el va fer la meva germana. Vaja, però, no, però que... perquè, a més, veig, visualitzo l'accident. És que visualitzo l'accident. O sigui, visualitzo el ganivet tallant-me el dit.
Ja.
És que ho visualitzo.
No, per res, tu, escolta.
Llavors, quan tu visualitzes una cosa, clar, jo tinc aquests poders que tu no tens, però... Sí. Així em va la vida, però... No, però és veritat, demà visualitzes una cosa i dic, no, jo això no ho faig, tu. Però...
Bueno, ja està.
Que no passaria res, suposo, però...
No, millor. Escolta, no ens la juguem.
No tinc...
No ens la juguem.
Si vull a vegades una mica de pernil, me'n vaig a una xarcuteria d'aquestes d'aquí, talla'm...
100 grams.
100 grams de pernil.
Vinga.
De quin el vols? El més bo que tinguis.
Mitja unça, que deien abans.
El més bo que tinguis.
La meva mare anava amb unces.
Sí.
Anaven amb lliures. I mitja lliure, mitja lliure. Mitja lliure pernil, i sempre era mitja lliure pernil. Ara que si 150 grams, que si 200... Escolta, talla mitja lliure, i amb això ja feies. Ja. Sortís el que sortís,
home, però tu,
això feies.
Tu... Clar, tio, tu quan vas a comprar pernil?
Home, has de comprar una mica més, sí, de mitja lliure, eh?
Jo ja em faria... Mira, jo... Has de sortir de casa amb una cartera d'aquelles... Saps com si fos un neceser?
Home,
per posar els diners.
Per posar els diners,
perquè,
efectivament.
Perquè, clar, hola, em podia posar pernil ibèric... Sí. Quants en vol? Home, som sis a casa.
Bueno, pernil ibèric, sis a casa, no quadra molt, eh?
Ja no. Home, ja, vale.
Millor no ibèric.
Com el meu germà.
Hi ha pernils molt dignes.
El meu germà també ho diu.
Hi ha pernils molt dignes.
Que... Tinc un amic meu que se'n compra Teruel.
Per fer una entrepà de col·le ja està bé.
Un amic meu se'n compra Teruel.
Oh, pues mira, tot això que té.
Pernil,
tu,
és barat i diu que a ell li agrada. Tu.
Bueno, pues ja està, ves cap a Teruel, s'ha dit.
Sí. Eh? Però,
claro. Llavors,
clar... Esto se habla en el mundo, pero claro, está la persona que no está informada, pues no lo sabe.
Claro.
Clar, és que tu, per exemple, tu vas a dir, mira, no sé quin dia feu pizzas, no sé si com el...
Divendres.
Com el de la tele.
Sempre. És que el divendres no sé de què ve ni de què
com
va, però...
Com el Tarradellas.
Tothom fa pizza el divendres.
Saps la nena que marxa?
Home, sí.
De casa, que li diu, tu saps quin dia és avui?
Veus les històries publicitàries que eficaces que són? Sí. Perquè fins i tot tu les recordes.
Sí, home, és que el trobo molt bo l'anunci.
Home, clar.
Escolta una cosa,
és el
clar,
dia de la pizza.
Però vull dir, clar, tu dius, bueno, vaig a comprar unes pizzas. Sis pizzas.
Claro.
Mínim.
Mínim, pues ja està.
Perquè igual n'has de comprar 8 perquè aquelles bèsties que tens...
I què penses quan sortim de vacances? Pues lo que hay, has de multiplicar per 6 tot. Claro, claro, claro. Sí, sí, les famílies nombroses tenim aquesta cosa, mira, aquesta cosa, que som nombroses.
T'acompanyo, bueno, no t'acompanyo en sentiment, no, però... Vull
nombrosa despesa. No... Per això a vegades hi ha gent que encara doncs, qüestiona que hi hagin ajudes per les famílies nombroses, que dius, gràcies.
No, me les donaran a mi.
Gràcies, eh? Vull dir, no, no, que no ens les mereixem. Moltes vegades fins i tot hem arribat a xocar amb la incomprensió de no ens les mereixem. Això sí, hi ha algunes botigues, no?, i que fan descompte per família nombrosa,
sí.
I he de dir que són les botigues amb preus més humils. Caramba, i de, amb preus més de descompte. Fins i tot et diria d'una cadena d'hamburgueses, digue-li que no podem dir marques, però que comença per Mac i acaba per Donald's,
sí, pato,
que no. Són de les poques que tenen en compte el carnet de família nombrosa.
Yeah.
I botigues de calçats, que comença per Merck i acaba per Cal, que no, tampoc no cal, que no és que sigui jo client o no, però em van dir un dia que, mira, doncs allà, veus que els preus són ajustadets, doncs a sobre et fan descompte. Que diguen que quan els nens eren petits, doncs ajudava molt, perquè ja saps que les sabates duren 3 setmanes.
M'aniré a fer nens, m'aniré a fer nens ara sense parar només per veure això.
Perquè si una cosa hi ha és que quan hi ha una sèrie d'edats que les sabates duren algo així com 2-3 setmanes i prou.
Escolta,
el dit creix.
No sé ara si diré una tonteria, però crec que el meu germà em va dir que el nen li gasta unes botes d'aquestes de futbol,
sí.
Li gasta unes per temporada.
Però això és un xollo.
I se li trenquen.
Tant de bo que sí que a mi m'haguessin durat un...
Que duraven menys.
Molt menys.
Però
tres,
no es feia com
mesos.
Es feien abans.
No. Per tamany.
Ah, clar, hòstia.
Claro,
ai, caram.
Claro. És per tamany. Hi ha moment a la vida que duren les coses 3 mesos.
Però ja s'han estabilitzat amb el número de peu?
Home, jo espero que sí. No sé. Hi ha que tenen un peu una mica més gran, hi ha que tenen peus més petits, i a mi m'agradaria també fer una crida a algunes botigues de sabates que sí tenen números, però no sempre. La població actual ha crescut de número.
Sí, i tant.
I les botigues de calçat esportiu, 3/4 del mateix. Normalment, la canalla que fa esport ja acostuma a ser d'uns tamanys una mica més allò generosos.
Jo tinc amics meus que el seu fill fa un 48 de peu, un 49, jo què sé.
Trobo poques botigues que tinguin peu, números de peu com el que necessito jo.
Tu per què creus que ha passat aquest canvi social?
Pues, no, el canvi social no ho sé. El problema és que els nens han augmentat el número i tu continues veient-te obligat a comprar segons quines plataformes perquè no tenim les
número.
Botigues... El número corresponent. Ho sento molt dir-ho i em sap molt greu, però, noi, faig una crida, perquè és igual, tampoc no cridaré gaire, que si no es despertaran els veïns.
O sigui, l'altre dia parlava amb el fill d'un amic meu, no sé quin número em va dir de sabata, que vaig pensar, mare de Déu, Nostra Senyora,
no, clar.
I deuen ser molt més cares,
i no el
també.
Trobo. Bueno, costa molt preu a ser... Ja, diguem que les barates, els números més petits els encareixen i així tot és igual. Unes sabates... Però és veritat que ens costa trobar. Algú dirà, sí, hi ha una botiga que jo sé que té un 3... Vale, molt bé, seran 3 models, però habitualment els models normals de bamba casual posa-li, ja no dic l'esportiva, que és veritat, i ho vaig dir un dia aquí a aquesta casa, que hi havia una botiga petitona d'esports a Vilafranca que tenien els números adequats de la canalla que practicava, per exemple, l'esport del bàsquet. Ho vaig dir, que per cert, va trucar gent, Ho dic, avisa navegants per aquells que vulgueu fer publicitat, que sapigueu que quan diem una cosa en aquest programa s'escolta. Més que res, per si algú dubta d'invertir el seu pressupost publicitari, doncs que sàpiga que aquí continuem sent bastant xafarders.
I allà tenien números, no?
I allà tenien números del model concret, que més o menys la marca concreta que feia servir el nen. I mira, vaig pensar, m'omple tant d'alegria que ho vaig a dir. Però també haig de dir que jo, que sóc un ferm defensor de la botiga al carrer i de la botiga a peu i d'anar a l'allò, mira, m'he vist obligat en més d'una ocasió, amb el tema de calçat, a demanar-ho per plataforma.
Però és que a més, també...
Jo sóc sincer.
No, i també ha de ser una...
Perquè no trobo el número.
És que ha de ser molt difícil per un nano.
Claro.
Clar, jo passejo per aquí, miro les sabateries i veig... Segur que el meu número, doncs, pràcticament... A vegades no el tenen, però...
Sempre. Bueno, això també és un altre problema. Si tens un número habitual...
Jo tinc un 43.
S'acaba.
Jo tinc un 43.
Pues hi ha números que de seguida...
Crec que el més habitual és el 41-42, crec.
Fixa't que quan hi ha rebaixes, habitualment dels números més convencionals ja no queden. Ja no queden, o perquè els guarden, o perquè... Però no queden. Per exemple, no sé, el número convencional del 41 al 43, posa-li, o del 38 al 43, és una franja que hi ha una sèrie de talles que no hi costa moltíssim de trobar-les. O no?
Digue'm a mi.
També és veritat, i no ho critico, perquè avui en dia ser comerciant és molt dur, molt difícil, i el pitjor que pot passar és acumular. tenint en compte que els models canvien d'un dia per l'altre.
No acumulen ni els cotxes.
Per
tu vas
mateix
a comprar un cotxe i...
Per això és tan útil...
Oído cocina.
Per això és tan útil la Fira del Vehicle d'Ocasió que acabem de passar.
Oh, diu que ha anat molt bé.
Molta gent...
Han vengut un 30% més que l'any passat.
Perquè compres aquell cotxe que saps que tindràs aquells dies. I que, per tant, serà aquell el que provaràs, el que tindràs, el que sabràs dins, el que veuràs que té i que no té i que deixa de tenir, i quan formalitzis, el tindràs. No hauràs d'esperar unes setmanes, uns mesos, com passava abans quan compraves un 600.
Escolta.
Que esperaves anys,
fins i tot. I 8 mesos ara, eh? 8 mesos esperant un cotxe d'alta gamma,
I què? Doncs no ens queixem, que és el comerç tradicional. Abans què passava quan compraves un 600? Quan compraves el 600 o l'R8 o el cotxe, tardaven... Pues d'un any o dos, tu.
Tant?
Tant. Tu l'encarregaves, aviam si alguna persona testimoni que em pugui corroborar.
Jo he pujat amb uns 600, però
sí, home,
la meva memòria ja no dona.
Quan va instaurar-se l'utilitari, el cotxe utilitari en aquest país, un dels que més tirada va tenir va ser en un moment donat el 600.
Perquè després ja vam passar un 1.400.
Tenies llista d'espera de 2 anys i tu havies de demanar-lo abans, per dir-ho així, i era normal que esperessis. Bueno, pues ja està, esperaves, i quan te'l donaven, ja del color que volguessin ells, no sigui cas... I te'l donaven. I bueno, si escollies color ja, ni t'explico que podies tardar potser 3 o 4 anys. Els hi anaven arribant, nen. I a mesura que arribaven, senyor Santa Maria, vol un 600? No, jo a mi no era el cas, el meu pare, en tot cas. No.
Però el teu pare no sabia esperar gaire, eh?
Bueno, meu pare, no creguis, tot i treballar a la SEAT, sí que és cert que tenia el preu més econòmic, però esperava.
Sí?
Esperava igual, sí. Oh, i tant. No, perquè la comercialitzadora era una altra cosa. Sí. El que passa que com a treballador... Abans passava molt això, que quan tu treballaves en un lloc, era com una paga extra que rebies.
Encara et passa ara, jo crec que si un treballador d'una casa de cotxes d'aquí compra un cotxe, bé que li fan un descompte especial.
Doncs pues no ho sé, tu. Saps que... No, abans passava molt això. Si tu eres, inclús coneixia gent que treballava, jo què sé, a la FECSA. Abans era la FECSA. I el preu de la llum el tenia mínim. Era pagava cèntims. Era com irrisori. S'havia de pagar alguna cosa perquè es veu que era obligat, però et costava res. I, clar, ostres, clar, és que jo treballo a la FECSA. Ara no.
No, si aquí tothom treballa, sí. Jo me cago en aquesta feina.
Canvi, jo, mira, jo treballo aquí a la ràdio i no, sí. i no Re, tinc tu. La publicitat al mateix... No, jo que quan era solter volia publicitar-me i un dia vaig dir, puc fer un anunci meu? S'ofereix noi formós, Àlex Santamaria. Vam dir, no, hauràs de pagar la tarifa normal. Tu, me cago, on he anat?
Jo, per l'edat que tinc, hauria d'haver anat a un banc, amb el qual estaria ja prejubilat i amb un pasta. Hauria
d'anar
amb una empresa, una multinacional, estaria prejubilat i amb pasta. Però, clar, amb una empresa pública és el problema que tens.
Sí.
Cuidao.
Te n'aniràs amb una mal davant i una al darrere.
Efectivament. Bueno, noi, doncs ja està.
No, però a mi, a tants anys cotitzant, tio, t'ho havien de donar un petit...
Un al·licient.
Un aguinaldo.
Un agraïment pels serveis prestats.
Passo 40 anys aquí, no em donaran...
Faran un homenatge, et faran.
Sí, ja sempre l'haran un rellotge.
Sí.
Quanto cabrón.
Sí.
Jo no em vull de rellotges.
No, clar, és que regalaven... És veritat, abans com un homenatge un rellotge. I què faig jo amb un rellotge?
No, però és que a més jo no em porto. És a dir...
Home, abans era una cosa apreciable, el del rellotge. Sí. Quan feies la comunió et regalava un rellotge, nen, que dius...
Mira, són d'aquelles coses que el nostre senyor m'ha ensenyat el camí, com el de la bicicleta, perquè tu vas amb bicicleta a muntanya.
Home, els reis que et portaven com a regal estrella,
sí,
bicicleta.
A mi em van robar la bicicleta a muntanya, que ja tenia...
Però ja eres gran.
30 i pico anys.
Però quan eres nen, què era el que més il·lusió et feia?
Una senyal divina. El nostre senyor et diu...
No.
La bicicleta la foten perquè no hi vagis.
Ah, exacte, ja està. Ho has tenir clar.
Està claríssim, no?
Sí.
Pues quan era petit, la primera comunió, em van regalar un rellotge i només sortir corrents allà amb els amics, em esmorro...
Oh!
I ratllo tota la...
Perquè no era tot cristal de quarzo.
Escolta, me'l va regalar la meva àvia, que era la meva padrina, i la meva àvia era una persona humil,
sí, no,
molt
clar.
Bona, i...
Bueno, i que la rellotgeria li van dir, aquest és bo.
Una cuinera excepcional.
Això mateix,
Excepcional.
Per tant, que rellessis el rellotge només es podia atribuir a...
¡Qué mala suerte!
Efectivament.
De totes maneres, jo no tinc... A veure, com es diu allò en català?
Diu en castellà, va, que si eren multilingües.
Apego.
Apego.
És a dir, a mi... Home, sí que hi ha coses que em saben greu, però mira, no, i si se'm trenca una cosa, doncs se'm trenca.
O a otra.
Sí, clar, és que...
Otra.
I això ho tinc més amb l'edat, eh? Abans em sabia més greu, però ara amb l'edat... Uh-huh. Com que he d'anar tancant etapes en el sentit de que si no puc fer això no ho faré, però puc fer això altre i ho faré.
Molt bé, veus.
Ara començaré col·lecció de papallones del mar del nord.
I tot ha vingut perquè ahir vas sopar quatre cosetes i hem acabat parlant de la papallona del nord.
No, home, perquè així ningú em dirà quan em jubili, així ningú em dirà que no farà res.
Perquè la papallona del nord també és un animal d'aquests que han rescatat.
No hi pot haver-hi una... papallona, perquè fa un fred que te cagues.
Ah, però llavors que és d'aquelles que han recuperat de fa 10.000 anys i coses d'aquestes, de genètiques, no?
No aniria mai, perquè jo em marejo. Hi ha dies que sí, dies que no embarco, però no és algo que m'entusiasmi.
Vale, vale.
L'únic que aniria cap al nord és per menjar-me els crancs, el cranc reial que agafen allà.
Ah, això sí que...
Això sí que... Això podria viure d'això.
Això sí que...
El que falten dues coses.
Un cranc i...
Però un cranc i diners.
Caminar per atràs?
Diners. Aquí he vist, m'he posat alguna pàgina, i he vist que pots comprar-ne aquí també, que te'ls envien.
Ah, menys mal. Pensava que deies que hi havia entitats bancàries o empreses de crèdit que feien el crèdit cranc.
A mi...
Que dius, tu donem els diners i etxes per atràs.
Jo no necessito.
Llavors ja camines cap enrere fins a la ruïna. Però bueno, crèdit cranc. Estaria bé, demanar un crèdit per menjar-te un cranc.
Un cranc, diu.
Bueno, escolta, cranc que és de l'actualitat. No sé si has vist aquest llop blanc,
sí,
gegant.
Sí, he vist que era bola.
Bueno, bola, no.
Acabo de sentir aquí les notícies de Catalunya.
Bueno, però perquè això són envejosos, que és el llop nen que surt a Joc de Trons, eh? Ojo al dato. Que, clar, aquest llop es veu que es va extingir fa 10.000 anys. Llavors, dubto molt que Joc de Trons... estigui basada en una història de fa 10.000 anys. Però, bueno, tot pot ser, eh? Vull dir que, escolta, si la humanitat fa 10.000 anys estava tan posada...
Escolta, ja... perdona, però amb perduts, sí. Lost, sí. En una illa del Carib hi havia un os blanc.
Ah, de què dius? Com va anar per allà? Pues segurament és que va perdre l'avió de tornada. Va anar de vacances, ell estava
raro, no?
Al Pol Nord, va dir, bueno, pagaré unes vacances al Carib, tu, a un lloc
tot
més...
Tot era raro, aquella pel·lícula.
Sí, una miqueta, però escolta...
Ai, pel·lícula, aquella sèrie.
Aquella sèrie, escolta, doncs això és perquè... Això ho he sentit jo d'alguns, eh? És com el llop blanc de Joc de Trons.
Sí, perquè no vam fer un goril·la blanc. Perquè si no, nosaltres hauríem tingut el goril·la blanc del Joc de Trons durant molts anys al zoològic.
Clar. Bueno, més que res que la notícia diu que es va extingir a Sibèria fa 4.000 anys. Però, bueno, Joc de Trons, més o menys, el calendari...
4.000 anys, diu.
50.000 amunt, 50.000 avall... 4.000 anys enrere, eh? 4.000 anys enrere hi havia Joc de Trons, sí. Sí. I han desextingit el mamut, i el tigre de Tasmània i altres espècies que ja no existen. S'han extingit. Doncs s'han desextingit el llop. El llop de...
Jo ho he llegit avui, però no acabo de creure.
El llop warg.
Hi ha altres fonts, com heu sentit abans, a les notícies, que diuen que... pot ser una mutació d'un llop normal. Que
bueno, no, és això.
Que sigui el vi.
No han agafat un llop congelat de fa 13.000 anys. Bé, ara en tot cas rectifico i diuen que... Diu, aquests llops habitaven el continent americà durant el Plistocè, fa entre 3,5 i 2,5 milions d'anys.
Qui no ha estat al Plistocè?
Exacte, i Joc de Trons es va fer fa 2.000...
Qui diu 2,5, sí, diu 2,6, 2,7, ara no.
Reines, reis, i hi havia enveges, en aquells... fa 3.000 milions, 2.000, 2,5 milions d'anys. I es va extingir a finals de l'última gladiació, ara fa uns 13.000 anys, que dius... Ho ubiquem. Joc de Trons, ja està, ja ho tenim. Aquests animals eren fins a un 25% més grans que els llops grisos. Home, doncs, gegant. 25% més alt i més fort. Bueno, 25% és un quart de llop més.
Vull dir, escolta, els...
Posa'm, mitja lliure.
Els caniches...
Sí.
Són almenys 50 vegades més petits que el mastín del Pirineu.
Pues imagina't tu. I el mastín del Pirineu és el gegant? Home, pel caniche potser sí. Vamos a hacer unas birras. Vigila, caniche. Vigila. Como el hormiguero. Però bueno, tot ascendarà. Total, aquests llops habitaven el continent americà, com dèiem, durant el Plistocè, i es van extingir fa uns 13.000 anys. Segons Colossal, que és l'agència, és l'empresa que ha revifat aquests animals, aquests eren un 25% més grans que els llops grisos i tenien un pelatge clar i gruixut. Aquest pelatge és el que han recreat. Bé, jo he sentit un especialista i no deixa de ser, han dit, un llop tunejat.
Però especialista en què? En moda?
Un especialista en genètica, en biogenètica.
Sí, aplicada, que, aplicada.
Bueno, diguem que
aplicada,
la dona tenia bastants coneixements i ha vingut a dir, doncs, que efectivament clonar un llop de fa 13.000 anys va ser que no. Segona, sí que és veritat que han extret l'ADN de l'ADN d'aquest llop que no sé què que es va trobar, però òbviament doncs, el que han fet és simplement anar modificant els gens possibles perquè sobrevisqui. Què han fet, doncs? Res. Pràcticament han deixat 4 o 5 trets.
L'han tunejat.
Tot lo de més, res. I, per tant, entre els gens de la gossa que ha criat l'animal i els gens que li han deixat de cabell blanc i tal, doncs han aconseguit una espècie d'animal que estèticament es pot arribar a semblar al llop.
Però encara és molt petit.
Sí, són molt petits.
Són dos, sí.
Tenim declaracions dels llops, efectivament, que avui han sortit. No. Pel petits que són, home, jo diria que més o menys fan això. Aquí tenim l'udolar de dos animals de fa 13.000 anys.
Un d'ells sembla aquells monos de la jungla.
Bueno, pues pobre, home, sí que tots just tenen els ulls tancadets.
Vale.
És com els gossos petitons, que mi-mi, fan mi-mi-mi-mi.
Bueno,
ai, que bonic.
El que sí es va extingir no fa pas tant és el tigre de Tasmània aquell.
Sí, sí, que sortia el Box Bunny, sortia la Warner Bros.
Es va extingir a 1950 i pico o així. Bueno, es van anar caçant tots fins que no en va quedar cap.
Sí.
Totes les intel·ligències dels... En va quedar un que el tenien en un zoològic fins que va morir.
Fins que va morir, efectivament.
És l'altra, la intel·ligència del ser humà.
Mm. També hi havia el tigre blanc aquell de Bengala, que estava en un casino de Las Vegas i també era dels últims exemplars. Bueno, s'han fet, com sempre, borrades fantàstiques, la humanitat. I precisament ha hagut, en aquesta entrevista, l'especialista, inclús algú s'ha motivat i ha dit, escolti, però com estan els estudis genètics? Es pot... com que l'home ha fet extingir moltes espècies, perquè, clar, la doctora deia, home, revifar segons quines espècies, diguem que seria una negligència, perquè aquestes espècies estaven adaptades a l'ambient de fa 13.000 anys, que era una mica diferent, després de la glaciació, al que hi ha ara. Per tant, diguem que si tu ara cries una cosa d'aquestes exacta, moltes probabilitats de viure no en tindrà. Inclús pel nivell d'oxigen que hi ha ara mateix a l'atmosfera. I aleshores li dèiem, bueno, però hi ha animals que s'han extingit recentment que els podrien revifar. I aquesta dona, amb un atac de simplicitat, ha dit, i per què no ens dediquem a esforçar-nos una mica a no extingir els que encara ens queden? Que seria molt més interessant. La qual cosa m'ha generat un deixa'l el que estiguis fent a la cuina i uns aplaudiments amb les mans planes que he pensat, ole senyora, que bo que és. Tot una biòloga i biomedicina i bio no sé què i biogenètica, i va dir, escolteu, el que hem de fer és esforçar-nos per salvar els que tenim encara i no pas centrar-nos en rescatar els que ja hem matat.
Imagina que revifes un mamut, bueno, aquí en tenim una a Vilafranca.
Sí, efectivament, formós.
Formós, però
és una espècie, és un espècimen
l'estem conservant.
Molt digne de la seva espècie, sí.
Però tu imagina que revifes un mamut, un altre, i clar, i el deixes a on?
Pues a casa del mamut, que ja estarà adaptat.
Però clar, clar, no el deixaràs. Cada vegada menys gel, menys neu...
No, per això és el que deia aquesta senyora. Diu, bueno, i per què voleu revifar
aquestes coses? No el deixaràs al Serengeti?
Bueno, evidentment ha sortit ja el tema Parc Juràssic. Que és,
home, jo sí que m'ho crec, eh? Sí, home, i tant. Ja vaig veure la pel·lícula i vaig quedar, escolta,
maco. Molt motivant, tot això, molt motivant.
A mi no m'agradaria que tornessin els dinosaures, tio. Jo vull caminar tranquil·lament pel camp.
Claro.
Ja tant, et surt algun gosset amb mala llet, o algun malandando, només faltaria que sortís...
Bueno, però aquí veus, la doctora aquesta doncs ha dit, aquí seria més plausible perquè és un parc tancat en el que els cuidadors han d'anar alimentant diàriament aquests animals, perquè si no, aquests animals s'escapessin, durarien ni dos dies, perquè no tenen mare que els ensenyi, no tenen adaptació, són molt grans, per tant, no tenen prou espai per viure. Bueno, un desastre. Seria un desastre. Però, bueno, qui sap? Vés a saber si tenim aquí ara ja la possibilitat real.
Com acaba la pel·lícula per Juràssic? Malament, oi?
Com el Rosari de l'Aurora, eh?
No, home, no.
No cal.
No cal, tu.
Juràssic Park, que de fet jo diria que amb una o dues pel·lícules ja hagués hagut prou. Hagués hagut prou.
Jo vaig veure una.
Una, la segona, per dir, bueno, veiem què els ha passat amb aquests que... De fet, tornen, que dius, seran gilipolles.
No.
Si heu passat el que heu passat, ja torneu. I tornen perquè teòricament tot està arreglat i allò...
El millor de la pel·lícula era la música.
Exacte. John Williams, el de la Guerra de les Galàxies i totes aquestes pel·lícules. Cha cha cha. Cha cha cha. Ara. I la deixarem fins la fanfàrria final, perquè ens posa, ens motiva.
Saps què dius? La deixarem fins la final i collons.
S'aixeca tot, s'aixeca tot.
Barry White. Sí.
No. Queden 30 segons d'èxtasi musical de Jurassic Park. Perquè Jurassic Park, quantes n'han fet? 25, potser? Que dius, home, una mica ja sé de què anirà la història, no? Però bueno, ah, sí, torna a haver-hi uns dinosaures, pues segur que es d'escaparan burros. Pues, ja, si us diu Jurassic Park, és perquè s'escapa, no? Si no, no val.
Com els gremlins. Ja sabies que hi hauria algun
que
gremlin que gai es tornaria dolent.
Algú es mullarà.
Ja ho sabies.
Ah, inclús quan mires la pel·lícula original, dius, aviam si aquesta vegada no es mullen. Si aquesta vegada realment tothom segueix les instruccions d'una vegada i no tornen a fer el burro, doncs no, senyor, vinga, pel·lícula.
També, el problema és el següent.
Estupidesa humana, el problema, però sí.
El problema és el següent, sí, és a dir, sí. Qui tindria un gremlin a casa? Que si es mulla es torna dolent i et pot fer la vida impossible.
Sempre hi ha algú, sempre hi ha algun motivat.
Segon, tu tindries un gos que si es mulla es torna dolent? No.
Però potser no ho saps el primer cop. Te l'han regalat i dit, toma. Ah, me'l regales, que guai. No,
ja ho saben, ja.
No ho sé. Això és com Jumanji, no? Escolta, el joc de Jumanji.
A veure, escolta.
No, que sé, però no ve jugat.
El Dràcula?
Bueno.
No. Què passava? Quantes vegades? Porta des de l'any 1900 no sé què. Dràcules per tot arreu.
Sí.
Per què?
Transilvània.
Perquè sap que quan surt el sol ha d'estar ell descansant.
Exacte.
Que té un llit de collons, el Dràcula.
Ja està.
Té un llit de collons.
Ja està, tio.
Un sarcòfag. Igual és millor que el meu.
Exacte. I per tant, per què caramba li ha de tocar el sol? Qui ha sigut que ha obert la finestra?
No, però ja intenten que no li passi. Però,
Però sempre li passa.
No, però li passa perquè... Però ja sap que ressuscita. Tret d'un que vaig veure que li van clavar una destral al pit, una destral, allò de fusta.
Ah, sí.
Que és la manera de...
Crucifijo,
sí, no sé quina era, Dràcula 73.
Això és com allò que posseixen, no? Vas amb la creu, i veu que amb el Dràcula també hi havia la creu, però el Dràcula, hi havia Dràcules molt dolents, que no se la creuen. Aquesta és del tot a 100. No és una creu bona.
Però es veu que no era tan dolent, el Dràcula. Era dolent tot,
De fet, aviam.
Diu que de la història que s'explica, la meitat no és veritat.
Jo recordo que hi havia un disc que em van regalar, em sembla, a la Caja de Horros de no sé quantos, que era Dràcula Yeye d'Andrés Pajares. Ojo amb el tema, I s'explicava l'autèntica història del Dràcula.
Salió de paseo por el campo. Sorprendióla una terrible tempestad. Un viejo caserón apareció ante sus ojos a la luz de un relámpago. Era el castillo del conde Drácula.
¿Ves?
Corrió hacia él, empujó el pesado portalón, subió las escaleras.
Interesante.
Yo no entro.
Y allí, en el último peldaño, estaba el conde Drácula, que le decía: oye, chiquita, qué gozada, enchufa el tocadiscos y vamos a bailar.
Yes. Perquè a mi el gran misteri de la humanitat és qui caramba comprava aquests discos. I per què la gent invertia un duro en comprar un disc com aquest?
Si no tiemblan ante mí, no me disgusto. Soy un vampiro genial.
Andrés Pajares.
De fet, hi ha molt d'aquests gent important al món que està mirant de que la seva vida... d'allargar la vida al màxim possible.
Sí, a ser eterns.
Pues saps com es fa, ser etern?
Bueno, en Dràcula.
Vas al Dràcula i dius, tu, pinça'm aquí.
Però on hi ha un Dràcula autèntic avui en dia? Ah, clar,
hòstia,
és que aquesta...
Hòstia, doncs jo te'n puc assenyalar llocs d'aquí a Vilafranca que n'hi ha bastants.
Xucla sang, sí que n'hi ha. El xupacabra, sí.
Vale. Sí. Però és veritat, agafes el Dràcula, et fot una pinçada, bueno, ja està.
I pim-pam.
Pim-pam, i tota la vida mossegant.
Però has de ser sumís al Dràcula, llavors. Crec que la Dràcula llavors et posseix. sigui, no, no és tan fàcil, això, no és tan fàcil. Aconseguir la independència, saps tu, que no és gens fàcil. Per tant, per més democràcia que hi hagi, no existeix. Quan es tracta d'Espanya Unida, no s'esvaeix la democràcia. Per tant, amb el Dràcula passa igual. Jo et mossego i tu tindràs la vida eterna, però hauràs de servir-me a mi. I ja hi som, fes-me el dinar, fes-me el sopar, fes-me...
Sí, home, a veure.
Bueno, perdona, t'he mossegat, no?
Per un putet petit de sang...
Ah, t'has venut l'ànima al diable? T'has de venut l'ànima al Dràcula?
I què passaria? Vaig jo ja...
No, vas més enllà.
Sí, home, si vaig més enllà ja ho veuràs fins on vaig.
Jo espero que la gent li agradi tot això, eh?
Sí, home, és molt maco. Què passaria si jo em trec sang, la poso en un tub d'assaig i li dono al Dràcula que se la begui? A mi no m'afecta.
Que l'analisi.
I ell li passa la gana.
I dirà, no me la bec perquè hi ha massa alcohol, per exemple.
Hòstia, ara no hi havia pensat. I sucre.
I sucre, i lípids, i greixos saturats,
Bueno, t'estàs passant, eh?
Perdona, és el que tenim avui en dia, no? Bueno, tu vas menjar un paté ahir i una cosa molt senzilla.
Jo, vols que et digui la veritat, ara m'aniré a fer uns anàlisis, però de moment acabo la meva... Els dies ja hi passo. És que no puc estar mirant-me tot el dia coses. Ara la meva mare comprarà una màquina d'aquestes de la pressió.
Sí?
I em veig tot el dia amb la màquina de la pressió.
Tu?
Clar, per mirar-me la pressió.
Perquè la tindràs allà i serà una tentació.
No, perquè m'ho mirarà ella. Jo no vull mirar-me-la.
Bueno, però te l'has de
mirar. Jo vull viure una vida tranquil·la i que quan Nostre Senyor decideixi que la feina que jo havia de fer aquí a la Terra, aquest és un tio religiós, ja s'ha acabat, doncs se m'emporti i s'ha acabat ja, tio. No vull viure fins als 90 anys amb 70 pastilles al matí sense poder-me moure d'una cadira. No, jo quan decideixin que me'n vaig, me'n vaig. M'entens? I al moment només prenc la pastilla aquella de la pressió.
La pastilla! No... La pastilleta!
Una. No vull prendre més, tio, que no. Passo, tio, veig amics meus que van amb unes caixes de pastilles que dic, mare de Déu, però què t'ha trobat?
Bueno, doncs mira, necessitaràs pastilles per assumir aquesta notícia que molta gent ja ha deixat absolutament planxada. La notícia que deixa la gent planxada. Nova secció. Resulta que jo és que del món... Ara, com que estem amb el tema del Vilapensa, el tema de la filosofia, Vilapensa, no saps què és això, Vilapensa?
Sí.
Bueno.
Com ho veig? Vamos, no me'n perdo un.
Ah, pensava. En directe, eh? On PTV.
Sí, sí, PTV, PTV.
PTV. Doncs atenció, Maduro, perquè...
Digues.
No, digues.
No. No.
Doncs això. Que, molt bé, fantàstic.
Vale, fins aquí la notícia.
El titular, l'aclamat filòsof xinès... Bueno, és que no diré la notícia, que si no se'm xafa la guitarra. Es deia, o es diu, vaja, Jianwei Chun.
Home.
Que, a més, és un filòsof que qüestiona els límits entre la creació humana, la creació digital, el món acadèmic, parla de la intel·ligència artificial. És un filòsof molt reconegut i actualment un dels més escoltats i més llegits respecte a aquests temes. Doncs ara resulta que era un robot d'intel·ligència artificial. Avui ha saltat la notícia. Una de les figures filosòfiques més comentades els últims mesos no ha existit mai. És en Jianwei Chun, suposat pensador xinès, autor de l'assaig Hipnocràcia, Trump, Musk i la nova arquitectura de la realitat, jo afegiria, i la mare que els va parir, eren en realitat una invenció generada amb intel·ligència artificial. Hòstia, aquesta ha sigut bona, eh? Una planxa, eh?
Sí, jo cada vegada tinc més amics meus que les xarxes les passen per la... Passen ja de la xarxa, saps? Perquè surt una quantitat d'informació que és falsa, o que mires i dius, això no pot ser veritat. Una quantitat de notícies que no t'interessen per res, una quantitat de coses i dius... Jo també estic ja en una fase de deixadesa, amb això de les xarxes.
No, és que...
Ja sé que és el futur,
No, i tant.
I que les noves generacions seran uns xarxeros, no? Com els pescadors d'abans que feien anar la xarxa.
Però la xarxa no té la culpa. La culpa és de la pròpia humanitat. Que, escolta tu, això que ha passat ara, de la identitat falsa, de que és fals, això ja passava, per exemple, amb Milli Vanilli.
Sí.
El grup Milli Vanilli, que mai va existir. Pues això és exactament el mateix, però passat ja a una estafa més piramidal, perquè ja a les xarxes més arriba més gent, no?
Però, sí, bueno. Però, bueno, i potser en el futur un robot... Molt bé. Però ja, ja a mi em supera, em supera. I veure notícies que després em diu... Ai,
pues penso, és fals.
I vaig a buscar-ho en un altre lloc i, hòstia, és fals, això, tio.
I, home, sí.
I vaig perdent el temps. I la gent que s'insulta per les xarxes i... Hòstia, tu, bueno, és, pues mira... és insultador. Ara el rei, per les xarxes, no? Sí.
Doncs escolta, això va passar, recorda també aquesta identitat falsa i que al final era tot un muntatge. Bonnie M, per exemple.
Què era un muntatge?
Bonnie M era un muntatge, no ho sabies tu encara? Mira, és el, crec que l'únic ésser viu de la humanitat mundial, inclús el llop gegant extingit.
Va ser un muntatge, això.
Que Bonnie M era un muntatge. Tot es tractava de productors musicals que en els estudis de gravació agafaven gent d'aquí i gent d'allà, gravaven un tema, tenia molt d'èxit i quan havien de fer gira, què havien de fer? Buscar actors que fessin playback. Noi! Mili Vanilli, Bonnie M...
M'acabes ara... de fotre el dia en l'aire.
Pues mira, i no hi havia intel·ligència artificial. No es tractava de les xarxes, es tracta de la pròpia, propi desig de la humanitat de fer negoci, fer calés, pues escolta, fer tot, inclús enganyant.
Jo he escoltat cançons de Bonnie M... Estic parlant de fa 30 anys, o 30 i pico.
I són molt xules.
De, sí, cançons africanes. Amb...
Sí, tot era fals.
Són, no, però són cançons antigues d'ells.
Sí, allà. Que les versionaven.
I així que era fals.
No, però ja era un grup de versions, pràcticament.
Sí, és
que tot,
sí, sí.
Tot era un grup de versions. Com Elton John va començar sent un cantant de versions. I molta
home,
gent
i
que va
Rollins.
Començar... I el José Feliciano, que al final va començar a composar ell i va triomfar, però al principi era també un senyor que... California Dreaming, tants i tants temes que feia el Feliciano com a versions. Bueno, però això sí, ho deien.
Bueno, perquè ell no podia veure-ho.
Ja, però, clar, ell tenia, diguem-ho així, tenia un punt de vista una mica, una mica escàs.
Sí.
Bé, total, que també ha passat ara amb això. Vull dir que no és tan nou... Però ara, doncs, ha fet mal. Ha fet mal perquè la pròpia intel·ligència artificial fardava de qüestionar la intel·ligència artificial, de qüestionar-se a si mateixa a l'hora de proclamar les teories.
Jo veig més enllà, si ja saps que la meva capacitat de futur bueno... és immensa, i aleshores dic, la gent que s'enamora per les xarxes i tot això, no? Clar, crees una persona... que la dotes d'una identitat per la intel·ligència artificial i tot, una noia, en el meu cas, i llavors, bueno, pues la, tu, una persona contacta amb aquesta, tal, tal, tal,
pues mira.
I al final, quan estàs enamorat i la primera cita surt d'allà i et diuen, escolti, que això és un robot.
Bé, alguns experts en la matèria parlen de que aquesta és una notícia ja molt transcendent, més enllà de l'engany, que això, com dèiem, heu fet amb Bonnie M, o Mili Vanilli, o tantes i tantes, o els escriptors falsos, vaja, Anna Rosa Quintana, per exemple, i tants i tants casos. Doncs el problema d'ara és que s'ha demostrat, fins ara hi havia la teoria de que la intel·ligència artificial no actuava mai contra seva. I que sempre doncs, no admetia l'engany. Ella anava pel seu compte com a pròpia deducció verídica. Doncs ara no. Aquí s'ha demostrat que pot inclús exercir com un personatge, de fet, aquest teòric fals filòsof qüestionava absolutament l'intel·ligència artificial i la criticava i la deixava pels terres. Amb la qual cosa, aquí estem parlant ja de Houston, tenemos un problema. Diuen que la redactora en cap de l'Expresso, que és la notícia, el mitjà que ha descobert la notícia, que és italià, Sabina Minardi, és qui ha descobert la falsedat del personatge després d'intentar contactar amb el suposat autor sense èxit, l'autor d'un llibre que, per cert, surt a l'autor en fotografia. Falsa. Han agafat un chinito. Chinito. Ponte una... Això sí, amb ulleres.
Ponte. Amb ulleres. Clar, per
amb ulleres, amb ulleres. I, evidentment, al final, doncs, els problemes de contactar-lo van fer que anés estirant del fil i al final li van dir, mira, noia, és que no podràs parlar mai amb aquest senyor perquè aquest senyor...
No existeix.
Pels Reis Mags d'Orient... són els Reis Mags d'Orient. I ahir t'he dit, bueno, pues mira, ha saltat la notícia i ha deixat tothom planxat.
Clar, per això et dic que cada vegada la gent... Jo crec que al final... Bueno, tu perquè ets un jove intrèpid, no?
Ja. I... Molt de Bonnie M, sí. A mi m'han deixat molt planxat,
Bonnie M. Bueno, sí, però bueno, Mili Vanilli a mi no.
Destruït. No, jo Mili Vanilli ja no, però Bonnie M, noi?
Home, Bonnie M és un... Sí, home.
Jo quan tenia 11 o 12 anys, tu... Perquè això era del 79, el Bonnie M. 78, 77, 76...
Bueno, i 80, 75. També, 80...
Pobre, i això ja va ser més Feliz Navidad.
Sí, però... Feliz Navidad.
Però bueno, que de fet aquest era un tema de José Feliciano, que tants temes havia repicat. Bueno, és igual, escolta,
claro.
Em vaig quedar decebut amb el Bonnie M. Sí,
doncs jo...
Què vols que era?
M'està pressionant massa aquest tema, eh?
Sí.
Cada dia me'n dono més compte Per exemple, això de mirar les xarxes, saps? Saps que jo era un fan, no? No m'estranya que hagi tornat a llegir els diaris de paper i a l'Ola, a Lectures i al Semana. I al 10 minuts. M'entens, no? Perquè, clar, estic abocat a un món que no controlaré. És a dir, la persona que estaré parlant no existeix, la noia que em voldrà quedar amb mi no existeix...
I això passa perquè s'han encarregat de destruir el nostre sentit crític. A través de, per exemple, per què volem prendre calculadora en arrel quadrada si ens ho fa la calculadora? Per què volem memoritzar un número si ja ho tenim el telèfon mòbil que apretant un botonet ja surt, o inclús per paraula? Per què volem aixecar-nos a engegar un llum si tenim l'Alexa que ens l'engega? I així, doncs, anar-nos destruint, fins que al final siguem absolutament dependents de tot. I el dia que no funcioni l'Alexa perquè algú s'ha encarregat de tallar el satèl·lit de torn, estiguem tots absolutament desarmats.
Però jo seré l'únic que tindré llum, perquè jo l'engego, que tindré, clar, jo tindré gas, tindré de tot.
Però si fa 4 dies em deies que era superguai que t'havien regalat l'Alexa.
No.
Ah, ja t'has deixat.
Ni un dia.
T'ha salió. Vale.
Un dia? No. Jo és que em poso nerviós.
Claro.
Em poso nerviós i que et diguis ara a sobre que m'escolten i que no sé què. Va.
Bueno, et diré una cosa que també jo caic en la trampa. Quantes vegades vosaltres arribàveu a un poble amb el cotxe i aconseguíeu arribar al lloc perquè us orientàveu? Perquè ja deduíeu que allò, doncs, si amb una explicació que allò, inclús baixant la finestreta i preguntant, escolti, com es va cap allà? I anaves. Ara què fas? GPS i avall. I si el GPS és capritxós, et pot portar per qualsevol carretera de merda.
Mira
quan
pobres
tenies
nanos.
La Nacional 340...
Mira aquells pobres nanos de Cantàbria.
No sé què ha passat, que s'han perdut.
Com que van caure, els del cotxe, l'accident aquell. Es veu que el GPS es va portar per un lloc que no...
I si no fos, pum.
Bueno, i està feia mal temps, i el GPS es va portar pel lloc que no el sabia de portar.
Te'n diria que més d'una ocasió he tingut alguna mala experiència amb això. De trobar-me en un lloc que dic, què cony estic fent aquí?
Joder, que t'ho digui.
I tirar enrere.
Jo una vegada amb el Morgades, amb el Jordi, també, que vam anar a Lleida, i crec que aquell GPS ens va portar...
Per els camins que... Per la carretera... Perquè potser resulta que era més curta.
Va, ens va amargar la vida. Perquè al final vam anar a preguntar...
Per un port de muntanya.
No, vam anar a preguntar, però l'enginyera dic, escolti...
Que bona, que... Però si està aquell costat,
on que anem a estar, això? Bueno, però ho trobo.
Ja.
I llavors va dir, mira, tireu per allà, cap allà, i veureu un pavelló...
I tot carretera ampla, burros, i no per aquí aquests carrers estrets que no sabeu ni com... Pues perquè GPS és molt malo, molt traïdor.
Sí, però ara ningú va a cap lloc sense el GPS.
No, doncs aquesta és la gràcia de la societat actual, que estem desactivats, absolutament. Han aconseguit que ens desactivem. I d'aquesta manera, el dia que algú tregui el botó del GPS, ja no sabrem què fer, ni on anar, ni d'allò. Absolutament horrorós. Per tant, no cal tant kit de supervivència. Si algú té el capritxo de fer alguna cosa dolent, ens quedarem tots paralitzats i ja està. I som un desastre.
Jo m'estic construint un búnquer.
Ai, sí. Molt bé.
No, però clar... És...
Tens l'accés al búnquer?
Cuidao, cuidao.
Però què, amb maqueta, no?
Sí.
Ah, vale.
No, per llavors muntar l'aplicació.
Sí. Bueno, i el quarto de màquines, del vostre pis, que potser el quarto de les galledes i les escombres, que potser allà estaríeu bé, si en un moment donat et fots allà. Només que robis la clau, ja està. No cal fer-te un búnquer.
Bueno, jo no, un búnquer és necessari. Cau una bomba a sobre, què, tio?
Mira.
És que l'objectiu d'un búnquer és que, no, que si cau una bomba no et mati.
Ja. Bueno, no, el búnquer... Bueno, i també, el kit de supervivència només és per tenir cigrons i mongetes i no passar gana.
Bueno.
Ja està.
Amb el congelador que té la meva mare tenim kit de supervivència per 3 setmanes. Amb la de coses que té. Mare de Déu.
Bueno, si ara que parlàvem això, jo continuo recomanant, que és fins i tot divertit, lo del maldita.es, que és aquesta pàgina... De fet, a Catalunya també n'hi ha, de pàgines d'aquestes, en català, que es dediquen a desmuntar fins i tot mentides que circulen per Catalunya, que el maldita.es és molt més d'Espanya i del món. I francament, home, n'hi ha moltes del Donald Trump. El Donald Trump pot ser un gran mentider, però també al voltant seu es generen grans mentides, també, com si ha ordenat posar una estàtua de 50 metres...
Ja no llegeixo res d'això, a mi m'és igual, no m'ho miro.
També diu, cuidado con este vídeo sobre el vice Pérez, ha destapado que Sánchez cobró millones por meter a ilegales en España. No aporta pruebas y ha sido generado con inteligencia artificial. El vice Pérez, que també, evidentment, tots aquests cràpoles són els primers que s'encarreguen de desinformar. Com fa la majoria de premsa cavernària de les Espanyes más democràtiques que nos hemos dado entre todos, que no paren de mentir.
Però jo vaig veure aquesta notícia i la vaig passar ràpid, que ni la vaig llegir.
Home, clar.
El vice Pérez no en diu ni una, de veritat. És veritat, on diu cap, tot el que diu són boles.
Sí, claro, pues això. Ah. Tots són boles. És que, a més, aquesta pàgina ara està repleta. Repleta, o sigui, brutal.
És que és, però és que ja ho veus, si tu mira l'Instagram, ves passant i veuràs la quantitat de coses que són bola. Però bola, absolutament. I a vegades veus, mira, no, inclús coses que tu, oh, per favor, com ha pogut passar això?
I pues mira, vigileu, perquè evidentment entre tot això també hi ha molt mala idea, i ara no només per desprestigiar algú, sinó, per exemple, per donar aquests típics consells antivacunes o anti no sé què, que són horrorosos i que ens poden posar en molt perill. O, per exemple, aquesta última notícia que jo no sabia, que és que diu, cuidado con los contenidos que critican el uso de flúor en pastas de dientes y otros productos para la salud dental. Sembla que hi ha hagut bulos de que ui, el flúor, ui, el flúor destrueix les dents i hi deu matar, suposo, deu matar amb càncer.
No, i posa, eh? Sí, sí. Posa.
També? Hosti.
Jo em quedo amb el flúor, jo, hòstia, foto, ara que no tinc calés...
Ah, doncs ara aniré a comprar. Hi havia la marca Signal, que et posava unes ratlletes vermelles amb la pasta blanca, que allò era...
Jo l'altre dia vaig comprar vaig fer un experiment, un experiment, ja clar, arribats a aquest punt de la vida, i vaig comprar la pasta de dents més barata del mercat.
Bueno.
Que era una pasta de dents, una marca que hi havia quan jo era jove.
Claro.
La meva mare em va dir, per favor, no tornis a comprar aquesta marca de pasta de dents.
Cuidado.
Però, bueno, jo no sé, la trobava normal. I ara la meva mare, com que es va enfadar, bueno, es va enfadar, no, però em va veure...
Ah, què vol dir, es va enfadar? Per què?
No, perquè, no li... perquè dona estret aquesta pasta de dents,
ara,
em va dir.
Clar, que té raó.
La marca no la puc dir perquè em fotria una multa, però...
Té raó.
Era una marca que sonava molt a l'època. I a més hi havia anuncis per la tele amb la marca. Sí, jo vaig trobar... Jo n'he empitjorat molt des que vaig fer servir aquesta.
Bueno, pues ja està.
Potser sí que...
Millor vigilar, amb aquestes coses. Comprar una marca normal i corrent. I si només a Calvi Santó, que te'n recomanaran...
És que allà és on vaig jo.
Pues ja està, llavors estic tranquil que tot el que venen allà és bo. Això segur.
Ah, no, aquesta no.
Ah, aquesta la vas comprar, te la van regalar.
No, perquè vaig haver d'anar un diumenge. Vaig haver d'anar un diumenge, saps, diumenge, com diuen aquí? Vaig haver d'anar a comprar i perquè m'havia quedat sense. Llavors vaig fer aquest experiment a sabiendes de que la meva mare, doncs...
Bueno, però escolta tu, aneu al maldita.es, que segurament molts d'aquests dubtes generats per gent molt malintencionada que deixa anar coses bastant estúpides, doncs us posaran molt al dia i us tranquil·litzaran molt. Que això és important, també. Visitar una pàgina d'aquestes pot tranquil·litzar. Diu, bueno, però escolta, s'ha arribat a dir que si el flúor que hi havia a l'aigua també era cancerigen o perillós, que si l'OMS havia exigit prohibir el consum mundial de carn pel 2025.
De carn?
Sí. L'OMS, teòricament, havia llançat una missiva pues mira, de que es prohibís el 2025 la carn.
Doncs em sap greu perquè avui no hauré de menjar.
Doncs no, efectivament, era un bulo.
Me l'han deixat preparada, ja.
O la desinformació de l'OMS que prohibés la carn... Bueno, tot, és que això de la carn ha anat... Jo no ho sabia. Menys mal, que sóc una mica ignorant. I tantes coses.
Jo el que sóc és una mica vegà.
Vagà, què vols dir? Que fas vaga?
No, que no, vull dir que em costa fer les coses.
Bueno, però, això és de vago.
Sí,
vagà.
I ja està, però el de més no. Menjo de tot, ja està. Bueno, Santa Maria, jo ja en tinc prou.
Pues res, amb els falsos de la història, boniem, pleguem ja d'avui, i no és una notícia falsa, és veritat, pleguem.
Vinga, adéu.
Creieu-vos-ho, adéu. Vila Santa, sí.